El protagonista, una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Molt bona nit, què tal, com estan? Ja ho saben que cada dimarts al vespre en aquesta casa a Ràdio Estel volem conèixer el protagonista, la protagonista, per aprendre, per gaudir, per riure, per emocionar-nos. Abans, però, de saber qui és, qui ens visita avui als estudis, rebint també la salutació del nostre tècnic, en Xavier Aguilar, de David García, la producció, i Mercè Raga, la codirecció d'aquest programa. Què tal, Mercè? Bona nit.
Què tal, Joan? Bona nit.
Déu-n'hi-do, avui la protagonista,
Doncs sí, què et sembla si...
Les vetllem?
Vinga, anem.
Som-hi.
El protagonista d'avui és...
Gemma Nierga Ibarris. Va néixer a Girona el 1 de novembre de 1965. Periodista i escriptora catalana, ha desenvolupat la major part de la seva carrera professional com a presentadora de ràdio i televisió. Molts oients la recordaran per aquell Parlar per parlar de Cadena Ser, que posteriorment s'emetria per tot l'estat com Hablar por hablar. Des del setembre de 1997 fins al setembre del 2012 va dirigir i presentar La Ventana de la Cadena Ser, passar a dirigir i presentar juntament amb Pepa Bueno el programa dels matins, Hoy por Hoy, programa líder d'audiència de les tardes de la ràdio espanyola. Entre d'altres guardons, ha rebut el Premi Ondas fins a 3 vegades. A més, ha presentat diversos programes a TV3, com ara Tres senyores i un senyor, Pares i fills i Tothom per tothom, tots ells estrenats el 1993. Posteriorment, el 1995, va presentar a Televisió Espanyola el programa El destino en tus manos i el 1997 Hablando con Gemma, transmès per canals autonòmics com ara Canal 9, Telemadrid, Euskal Televista i Canal Sur. Hem de dir també que al setembre del 2018 torna a la televisió per presentar el programa Els meus pares a TV3, on Gemma Nierga entrevista els pares dels famosos, i també aquesta temporada s'ha incorporat a Ràdio 4 amb la secció del programa dels matins Un cafè d'idees amb Gemma Nierga, un espai on conversa amb polítics, empresaris i científics de primera línia de dilluns a dijous. I a banda, l'emblemàtica periodista catalana també ha escrit diversos llibres, L'últim 3 dies a la presó, un diàleg intens de Jordi Cuixart i Nierga que permet comprendre una figura clau del present polític. Avui, la protagonista de Ràdio Estel és Gemma Nierga.
Gemma Nierga, què tal? Benvinguda.
Què tal? Bona nit. Quan escolta, Mercè, quin repàs has fet de la meva vida,
Déu-n'hi-do.
Saps que un va vivint i va treballant i no pensa en tot això de manera acumulada, tot junt, no?
Jo crec que ens hem quedat curts.
Sí, vols que et digui per què? Ara faré una cosa que em direu, he venido a hablar de mi libro, però quan has dit l'últim llibre que has escrit, mira, us dono una primícia, és que d'aquí una setmana surt un llibre.
Jaume Figueres,
escrit amb el Jaume Figueres, que es diu El cine que ens va obrir els ulls. I com que em va arribar divendres a casa, doncs el tinc molt present, perquè el tinc sobre la taula, estic molt orgullosa d'haver escrit aquest llibre amb en Jaume, i res, volia comentar-ho sense més, no penseu que he vingut a parlar del meu llibre.
Avui jo crec que descobrirem moltes coses de Gemma Nierga.
Segur, segur. Abans de parlar de llibres, però, si parlem de Gemma Nierga, parlem de ràdio. I per tant, per què la ràdio?
Perquè, no ho sé, Joan, és una cosa estranya que sempre que m'ho pregunten o que jo m'ho pregunto no em dono una bona resposta, perquè m'agradaria dir-te, home, perquè la ràdio, tota la vida jo volia treballar a la ràdio, i no és veritat. Jo volia fer periodisme, ho tenia força clar, però quan vaig fer la carrera jo deia que m'aniria a Nicaragua a fer de corresponsal, a treballar amb el sandinisme, i la ràdio era una possibilitat, però ni molt menys l'única. Però per què la ràdio? Doncs perquè la ràdio em va oferir programes, perquè amics meus em deien, home, podries venir a Vilassar i farem un programa de cine, o Cadena 13 necessitaven una locutora i jo hi anava. És per això, és perquè sortien ofertes que jo m'apuntava a tot.
De fet, comences el 84 a Ràdio Vilassar, per tant, del 84 fins aquí, com ha canviat la manera de fer ràdio?
Doncs gens. No, gens. Podríem dir que ha canviat molt, però és que no és veritat. Jo el 84, quan anava a fer ràdio Vilassar de dalt, era un estudi molt semblant a aquest, amb un micro igual que aquest, amb un vidre, amb un company tècnic igual que en Xavi i amb una llum vermella que s'encenia i t'indicava que podies parlar. I el que jo feia a Ràdio Vilassar de Dalt amb el meu amic Enric Folk era el que estem fent tu i jo ara. Era parlar amb un micro.
Per cert, que per fer ràdio es necessita això, un tècnic, una llum vermella, un micròfon i una veu.
Sí.
Diuen que una veu per fer ràdio, evidentment, és imprescindible. En el teu cas, una marca personal?
Mira, la meva veu sí que ha canviat, veus? Tu dius, com ha canviat tot? Doncs el que més ha canviat en aquest temps és la meva veu, perquè la meva veu s'ha sotmès a una operació de cordes vocals i, per tant, aquella veu que per mi era una veu de nena i una veu molt neta i una veu que no havia patit gaire, amb els anys s'ha convertit en una veu diferent, en una veu trencada, en una veu plena de cicatrius i, per tant, en una veu que demostra que s'ha viscut molt, no? I que així com alguns doncs, ho poden notar amb mals de cap, mals d'estómac, mals de braç, mals de cames, jo només a la meva vida, només, sobretot, he tingut mal de veu.
Te l'has hagut d'aprendre a estimar, aquesta veu?
Sí, perquè, clar, perquè quan tu has tingut una veu i te l'has operada i ha canviat, pot passar que no t'agradi la veu que ha resultat, no? Però amb el temps he dit, bueno, sí, és la meva veu. Ja no li dono més importància, ja no hi penso gaire.
Per cert, ens ho comentava la Mercè, gran comunicadora, ha tret llibres, ha fet ràdio, ha fet televisió i ha fet teatre.
Hombre, gairebé et diria, si et contestés mig en broma, diria, sobretot he fet teatre. Sí, perquè el teatre és el que m'ha acompanyat tota la vida, no? Jo faig teatre des de que anava a les Escolàpies i, no sé, amb 10 anys ja estava fent Els Pastorets, amb la Victòria Pagès. I després amb un grup d'amics, amb 15 anys ja vam fer un grup de teatre. I durant molts anys el teatre amateur és el que no deixava mai, no? Només hi va haver un moment a la meva vida que vaig haver de decidir si feia teatre o em dedicava molt més a la ràdio. I just ara, abans d'entrar, m'ha fet il·lusió perquè hem trobat l'Enric Frigola, que era el meu director a l'època de Cadena 13, i ell m'ha recordat aquelles obres que fèiem del Boing Boing, amb el Xavier Guix, amb el Miquel Murga. I bé, és una època que jo la recordo amb il·lusió, però penso que mai m'he equivocat d'haver escollit la ràdio per davant del teatre. Crec que no m'he equivocat.
Precisament el teatre t'ha ajudat a comunicar d'aquesta manera que ho fas?
Jo suposo que sí. Jo suposo que el teatre forma part de la meva manera de comunicar, de parlar, d'expressar-me, de fer el pallasso. Jo sóc molt d'imitar veus, per exemple. A mi m'agrada, no me n'adono, però jo sóc molt de, quan parlo d'algú, inevitablement imito la manera de parlar, no? Suposo que és perquè des de ben petita sóc una actriu o porto el teatre a dins, no? O m'agrada expressar-me d'una manera. I el teatre m'ha ajudat, clar. És que he pujat als escenaris molts anys.
Suposo que tots els que fem ràdio o intentem fer ràdio ens han preguntat, les amistats, els familiars, alguna vegada, allò de per què porteu aquests cascos tan grans a les orelles, no? I jo sempre dic el mateix, ostres, a la ràdio és tan important parlar com saber escoltar.
Sí. Sí, jo vaig tenir la sort de fer durant molts anys un programa que es deia Parlar per Parlar. I era un programa que sobretot t'ajudava a saber escoltar, perquè els oients trucaven, explicaven els seus problemes, i jo sempre deia, bé, si hi ha algú que ha passat pel mateix que tu, que truqui i ho expliqui. I em va donar, doncs, sí, aquesta experiència en l'escoltar. És molt, molt important escoltar el teu convidat. A mi m'agrada molt més que parlar. És a dir, jo avui estic fent aquesta entrevista amb tu, però veritablement me n'adono que m'agradaria estar on tu estàs ara, no? Que m'estàs mirant amb aquests ulls, poses la mà així sobre la galta i m'escoltes i me n'adono que a mi m'agrada més estar on tu ets.
Parlar per parlar, que després es va convertir en Hablar por Hablar, que et va donar aquell premi Ondas. Què et va deixar aquell Hablar por Hablar?
Em va deixar son. Joan, em va deixar son.
Diguem-ho diferent, què et va regalar aquell Hablar por Hablar?
Em va regalar molt. I és que queda molt malament parlar de programes que un ha fet. I jo no em parlo malament, però si tu em dius el primer que recordes, en el meu cas és son, perquè era un programa que anava de 2:15 de la matinada a 3. I jo, en aquella època, treballava moltes hores al dia, és que no només feia el parlar per parlar. I a vegades et diré que me n'anava a dormir a les 9 del vespre i posava el despertador a les 12, em llevava, me n'anava a la ràdio, feia el parlar per parlar i tornava a dormir. Dit això, que m'entenguin els oients que és una petita broma, em va regalar molt, em va regalar moltes nits de parlar amb molts oients, que m'explicaven problemes que jo no havia viscut. És a dir, jo era tan jove que m'explicaven coses que a mi em sonaven, no sé, com vides de gent molt viscuda, no? M'explicaven coses molt rares.
Parlem dels anys 90.
Sí.
Segur, segur, n'estic segur, que algú que ens escolta està pensant, ostres, sí, aquell parlar per parlar, aquell hablar por hablar. Passa a la inversa? Encara te'n recordes d'aquella trucada que et va marcar?
No.
No, eh?
Sí, és a dir, a veure, t'he dit que no molt ràpidament. Sí que puc recordar primeres trucades al programa o una trucada d'un oient que va dir que estava molt malalt i com que en aquella època gairebé no trucava ningú, els oients es repetien. I llavors jo recordo que aquesta persona va trucar una, dues, tres nits i que al cap d'un temps va trucar una dona i va dir «Soc la dona d'aquell oient que trucava, ha mort de la malaltia i truco per dir-vos que ha mort, no?». O sigui, el parlar per parlar al principi era com una mena de grup d'amics amb molt pocs oients, molt poc. I per això potser fa que recordi més aquesta. Les altres, no, recordo que em va impactar una persona que va denunciar maltractaments, però els va denunciar a la ràdio, que ara seria impensable, no? És a dir, ara crec que aniríem tots ràpidament a dir-li vés a una comissaria i denuncia-ho davant la policia. No sé si en aquell moment ho vaig fer. No teníem la consciència que tenim ara davant dels maltractaments, per exemple.
Esclar, ara quan m'explicaves tot això i jo et preguntava abans l'evolució de la ràdio i em deies no, la ràdio no ha canviat, segueix sent la mateixa. Ara hi caic perquè quan parlaves una mica del parlar per parlar, de l'hablar per hablar, i deies és aquest grup d'amics, estava pensant, ostres, és el... No et vull fer gran, però és el WhatsApp antic.
Sí, sí. A veure, el WhatsApp és un grup d'amics real. I allò no era un grup d'amics. He dit, era un grup d'amics en el sentit que ens coneixíem tots i que érem sempre els mateixos. Però una cosa que a mi em passava és que quan acabava el programa hi havia oients que volien parlar amb mi. Perquè precisament havien confós i havien pensat que jo era una amiga d'ells i que fora d'antena em podien trucar i podien seguir parlant. I això és una cosa que jo sempre la vaig mantenir, no? Fora d'antena jo no em posava el telèfon mai per cap oient. Perquè jo els deia, és que jo sóc una locutora que faig aquest programa. Res més. Quan acaba me'n vaig a casa meva i tinc els meus problemes i la meva vida, no? És la diferència que et faig amb el WhatsApp, no?
D'on surt la necessitat d'escriure un llibre de tot això?
Probablement d'una editorial que m'ho proposa. És l'editorial Planeta que em proposa escriure un llibre en aquell moment i a mi em sembla bona idea recopilar històries que s'han explicat al parlar per parlar. O sigui, no t'enganyo, jo no crec que de mi sorgís la necessitat o les ganes d'escriure un llibre, més aviat de l'editorial que m'ho va proposar.
Tothom té una conversa?
Sí, i tant.
I per tant tothom té una entrevista?
Home, Joan, i tu m'ho preguntes? Evidentment, evidentment, tothom té una entrevista i quan menys popular i menys famós, millor. A mi m'encanta entrevistar gent que em sorprèn. M'encanta entrevistar gent que no connecta res. I sobretot m'encanta entrevistar gent que no ha donat entrevistes abans. Perquè qui ha donat entrevistes, qui més qui menys, estem una mica ja amb el discurs posat, no? O diríem que és una cosa que hem explicat altres vegades. Però tu sabràs, perquè tu has entrevistat també gent, quan parles amb algú que no ha donat entrevistes, és quan veritablement tens la sensació d'arribar més al moll de l'os, no? Que aquella persona t'està explicant una cosa molt de veritat, que és un acte molt generós. Per altra banda, una entrevista és un acte molt generós perquè no deixa de ser parlar amb algú i que t'obri el seu cor i t'expliqui el que li passa.
Ara em parlaves d'entrevistes a desconeguts. És fàcil ser conegut?
Mira, no és fàcil ni és difícil. És... és una condició que ens acompanya a les persones que hem sortit per tele, sobretot per tele, o hem parlat per ràdio molts anys de la nostra vida. No hi ha cap més mèrit que tenir una carrera força llarga, no? I llavors, no és fàcil ni difícil. Hi ha moments que és estrany, no? Sobretot quan vas al metro i algú et diu... Ostres, ets la Gemma Nierga, sí que us arreglen a la tele, no? Ara que et veig al natural, escolta, sí que a la tele surts molt mona. Això que us explico, em va passar fa 10 dies amb una persona que a més insistia i ho deia amb una veu molt alta i va acabar dient, veig que no t'agrada gaire que et saludin. Dius, home, no és que m'agradi o no m'agradi, és que el que no m'agrada és la gent maleducada. I a mi aquesta persona m'ho va semblar una miqueta.
De vez en cuando la vida.
De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo.
Joan Manuel Serrat, De vez en cuando la vida.
Sí, aquesta cançó per mi és molt emocionant i de fet me l'has posada i... Ai, se m'ha fet un nus a la gola perquè fa molts anys que no la sentia.
T'emociones fàcil, eh?
Jo m'emociono, sí, no? M'emociono fàcil, saps com, Joan? Amb la música. Jo crec que jo i la meitat dels oients que ens estan escoltant diran, ai, a mi també em passa. La música té una capacitat evocadora tan impressionant que fa que trasladis anys enrere, no? Ara hem escoltat una part de la cançó que és la part bonica, que és De vez en cuando la vida te lleva en volandas. Però després en Serrat et diu, no, doncs De vez en cuando la vida et dona sustos, et dona bufetades, et tracta malament... I tu et lleves un dia i dius, jo, què ha passat, no? Veus, de vez en cuando la vida se nos brinda en cueros i nos regala un sueño tan escurridizo.
Que hay que andarlo de puntillas.
Por no romper el hechizo.
Por no romper el hechizo.
Jo sempre dic que hi ha una mica cançons de cotxe, eh? I ho dic en el bon sentit,
sí.
perquè et recorden a l'època dels pares mentre conduïen i tu anaves darrere i deies, ostres, la veu de Joan Manuel Serrat, qui deu ser aquest home que ens regala emocions com aquestes. De vez en cuando la vida també ens dona Premi Ondas, com els tres que t'han donat
sí.
a tu. El
sí,
primer
sí.
Premi Ondas arriba precisament amb aquest Hablar por Hablar, el segon per La Ventana, on feies una tertúlia amb nens, el tercer per La Trajectòria Professional. Què significa un Premi Ondas per un comunicador, per una comunicadora?
Significa molt. Significa que et reconeixen la feina que has fet durant molts anys. Significa com una mena de bomba d'oxigen que et diu, va, segueix treballant, que ho estàs fent més o menys bé i tira endavant, no? Perquè en aquesta feina nostra a vegades et canses, a vegades tens ganes de plegar, i a mi els Premis Ondas que tu has anomenat sempre han significat un mirar endavant, seguir treballant, és a dir, més que mirar enrere, que et diuen, mira, a mi el Premi Ondas per hablar me'l van donar quan ja havia acabat l'Hablar per Hablar. És a dir, jo ja no el feia. Me'l van donar l'any que a mi m'havien donat La Ventana, i per tant me'l donaven per un programa que jo ja no conduïa, no?
Però que havies creat.
Home, que havia creat, que havia parit, que havia fet durant 7 anys, i em va fer molta il·lusió, molta. Segurament és el que em va fer més il·lusió, no? Com tot, els premis, quan el primer que arriba et sembla molt important, el segon també, però després ja van ser diferents. El primer Premi Ondas, a l'Hablar per Hablar, és probablement el més semblant a un somni. Està vivint un somni. Fins i tot, mira, crec que ho vaig dir en el discurs meu de rebre el premi, vaig dir, havia somiat això moltes vegades i em despertava quan me'l donaven, no? I avui no m'he despertat, o sigui, avui estic desperta i l'Iñaki Gabilondo me l'està donant. O sigui, el més semblant a un somni fet realitat.
I per cert, el segon Premi Ondas, l'any 2000, te'l donen per La Ventana, però per aquella tertúlia amb nens.
Sí.
És més difícil fer ràdio amb adults o amb nens?
Jo crec que amb adults, Joan, és que jo sóc tan fan de fer ràdio amb nens, m'agraden tant els nens, m'agrada tant el món dels nens, que és un món que és molt semblant a la bogeria, perquè és un món del tal com raja, és a dir, els nens no es pensen ni mig segon el que diran. Els nens ho diuen això, tal com raja, i et diuen la primera barbaritat que els hi passa pel cap. Per tant, aquell Ondas a mi em va encantar perquè era un espai molt estimat per mi, no? Era una tertúlia que en realitat era com de política i d'actualitat. I deien unes barbaritats, pobrets.
Dèiem que hi ha cançons de cotxes que et marquen la vida. Jo crec que hi ha moments que també en una persona, a la protagonista, en aquest cas tu, segur que t'han canviat la vida, i a un espectador, com jo, aleshores un nen, també ens ha canviat la vida. Era l'any 2000.
Estoy convencida que Ernest, hasta con la persona que le mató, hubiera intentado dialogar. Ustedes que pueden, dialoguen, por favor.
Tu en recordes aquell moment, Gemma?
Ai, és que aquell moment, et dic de veritat que jo no sé què recordo i què m'he inventat que recordo. Era tan extremadament dur el que passava en aquell moment, eren tantes les emocions que van viure des que el dimarts van matar l'Ernest, a la nit vaig anar a casa seva, el dimecres vaig conduir el programa de La Ventana amb llàgrimes, que quan a mi em proposen llegir el manifest i dic que sí, aquell dijous on vaig al Passeig de Gràcia i pujo a la tarima i dic aquestes paraules, a vegades dic, és que no era jo ben bé, no era jo mateixa, saps? Quan hem viscut drames molt profuns i l'oient que ho hagi passat, jo crec que em pot entendre, quan el recordes al cap del temps, és que gairebé no saps ben bé què recordes, no? O sigui, recordo gent, recordo que quan vaig dir aquelles paraules i vaig baixar de l'escenari, tothom em venia a fer entrevistes, hi havia molts periodistes. Jo me'n vaig anar al Moca de les Rambles, que havia quedat amb els meus amics, i començava a trucar gent, i en allà em vaig adonar de l'abast del que jo acabava de dir. No n'era molt conscient. Jo vaig dir allò perquè vaig pensar, és que és el que diria l'Ernest, no? Però en allà me'n vaig adonar.
No vull ficar el dit a la ferida perquè és un tema molt seriós i és un tema que encara a dia d'avui fa mal. T'has llegit les memòries de Jordi Pujol?
No.
En un punt del seu llibre, en el segon llibre de les seves memòries, diu exactament això. Aznar ja havia parlat amb Et en el seu transcurs d'una treva que havia acabat amb fracàs. Ara Et acabava de matar la persona que des de l'altra sensibilitat ideològica també sostenia la voluntat de diàleg. Les paraules de la periodista van ser ben escollides per la gent, però no eren ni realistes ni justes.
Clar, jo... quan el president Pujol diu no eren realistes ni justes, no sé ben bé a què es refereix, perquè jo crec que es va malinterpretar. Molta gent deia, demana diàleg amb els terroristes, no? I jo vull recordar que el context polític d'aquell moment era que no hi havia un diàleg polític entre Vitoria i Madrid, no? Entre Juliana i el govern de Madrid. Llavors, a aquelles persones que eren aguantant la pancarta, jo els deia, vostès que poden, dialoguen, per favor. És a dir, és que intentem parlar entre governants, que és el que ara s'està fent entre el govern de Madrid i el govern de la Generalitat, no? Doncs era una mica una situació de dir, és que no dialoguen, és que no parlaven entre ells. És que el president Aznar es va negar a que Juan José Ibarretxe anés a la pancarta a la seva mateixa filera, quan era el lendakari. Per tant, s'han d'entendre que aquelles paraules venien a dir això. A mi ningú em pot dir no eren reals, no eren realistes, no eren certes. Què no era cert? Què no era cert? El demanar un diàleg entre governants? Que això no era cert? Què no era real? Que no hi havia cap comunicació entre governs? Per tant, per mi eren reals, eren certes, en la mesura que jo crec que s'havia de demanar un diàleg entre polítics.
Tot plegat em va molt bé per preguntar-te si s'ha acabat aquella figura del comunicador imparcial.
Jo crec que no. Jo crec que no. És més, et diré una cosa. L'altre dia, jo estic fent ara unes entrevistes a Ràdio 4 i són tot entrevistes polítiques. L'altre dia vaig entrevistar una persona que pertany al món independentista i quan va acabar, fora d'antena, em va dir «Ai, m'agrada molt quan m'entrevista gent que no és del món independentista i que tampoc no està identificat amb cap dels costats, ni independentista ni sobiranista». Diu, m'agrada perquè la conversa és més interessant. I em va agradar que m'ho digués. És el millor elogi que una persona et pot brindar o et pot regalar, no? No et diré que... No et diré, no, jo sóc imparcial. No, evidentment, tots tenim la nostra ideologia, la nostra manera de pensar, el nostre subjectivisme, no? Però hem d'intentar que això no interfereixi en la nostra manera de treballar.
Et prometo que riurem en aquesta entrevista, eh? Però,
sí?
Però toquen moments durs a vegades,
sí.
Com l'any 2017.
Buenos días. Permítanme que entre en el programa unos minutos para despedirme. Muchos han sido los que estos días me han hablado de la importancia de decir adiós. A mí no me gusta hacerlo, quizá porque no sé cómo se hace, pero bueno, lo intentaré para agradecerles todo cuanto les debo. Hace años que nos conocemos, cuando empecé el Hablar por Hablar, allí por el año 90 yo era muy joven y no saben lo difícil que me resultaba escuchar a los oyentes sin implicarme en cada historia, sin echarme a llorar, pero lo conseguí. Conseguí poner una distancia que me ayudara a sobrellevar las madrugadas. Hoy soy yo la que tengo que contarles algo personal, pero hoy no voy a poner ninguna distancia entre ustedes y yo. Después de muchos años trabajando en esta empresa, hoy dejo la cadena SER, no por decisión mía, eso ya lo saben, sino por decisión de quienes dirigen la emisora, que son quienes saben gestionar el medio y quienes entienden de radio. Por mi parte, que sepan que les voy a echar mucho de menos, echaré de menos nuestra relación. Hace años, en época de Hablar por Hablar, recuerdo que un día dije en antena que Sentado en el Muelle de la Bahía era una mala canción.
¿Por qué una mala canción?
Home, Joan, ara et diré una cosa. Després de tot el que m'acabes de posar, que em preguntis que si el Puente la Bahía no sé què, és una mala canció...
És personal ja. Et saps la història d'aquesta cançó o no?
No. No.
Deixes que t'expliqui? És que sí. No puc escoltar aquesta cançó però sense explicar la història.
Però m'entens, no, el que t'estic dient?
Ara en parlarem.
És a dir,
però
em
volia posar una mica
un testimoni duríssim i em diu, per què una mala canció? No ho sé.
Ara en parlarem.
A veure, explica'm la història de la cançó.
Otis Redding va fer aquesta cançó i va deixar el final xiulat. Aquell, segur que tots recordem això exactament. I era perquè no li havia acabat de posar lletra i va dir, quan torni a la gira, li acabaré de posar lletra i la va deixar gravada. Se'n va anar de gira i va tenir un accident d'avioneta i mai la va acabar.
Ostres.
I aquí Servidor adora aquesta cançó.
Oi! I jo dient que no... Mira, et vaig dir la veritat. Jo en aquell moment del taxista... no recordo ben bé en quina circumstància li vaig dir que era una mala cançó. Però el que a mi m'havia servit aquesta anècdota era per dir aquesta relació tan... o per reflectir aquesta relació tan personal que estableixes amb els oients, no? Que ets capaç de dir-li no, no, esta és una mala canció, i el taxista enfadadíssim. Jo ara no et diria mai que és una mala cançó, m'entens? Mai. Et parlo de fa molts anys i de... no sé. La veritat és que és això que et dic. No, no sé ni per què ho vaig dir en aquell moment.
Ara sí. T'has sentit víctima de l'acomiadament de casa teva?
Víctima de l'acomiadament, home. És evident que sóc víctima del meu acomiadament, no? En el sentit de que sóc a qui va dirigir l'acomiadament.
T'ho pregunto diferent. Et vas sentir injustament tractada?
Sí. Sí, probablement sí. Quan a un l'acomiaden, en el fons, tots pensem que hem sigut injustament tractats, no? Però és igual. És una cosa que ja forma part del passat i que m'ha portat coses tan bones, aquell acomiadament, que ja en parlo amb una altra mirada, no? Saps? Perquè el que ha vingut després ho estic gaudint tant que ja ho veig amb una altra mirada. Ara, injustament, sí, evidentment, perquè en aquell moment qui manava a la ràdio són unes persones que ja ni hi són, no? I que de ràdio en sabien ben poc.
Això passava el 2017, som al 2020. Com veus la SER?
Si no t'importa, no contestaré la pregunta perquè no tinc opinió. És a dir, com que és una emissora que jo no escolto, no et puc dir com la veig. Seria molt frívol per la meva part intentar buscar una frase molt cridanera o dir... És que no ho sé. És a dir, jo no l'escolto i tinc uns amics, molt bons amics, que són el meu equip de la meva època a la ràdio, segueixen sent amics meus. I, bueno, no sé, no et puc dir gaire cosa més. No forma part de la meva vida.
M'hi reitero amb l'any, per això som al 2020. El que s'hi ha canviat és el paper de la dona als mitjans de comunicació o encara no?
Ha anat canviant el paper de la dona en la mesura que el paper de la dona també ha anat canviant a la societat. Molt a poc ha anat canviant i això d'una manera directa es reflecteix als mitjans de comunicació, no? Però hi ha una cosa que no canvia i és que la dona no forma part de l'estaf. És una cosa que jo he denunciat moltes vegades i moltes dones denunciem, que és que les carreres de periodisme estan plenes de dones, les redaccions dels diaris i de les ràdios també, però els consells de direcció no. Per tant, en aquest sentit, molt no ha canviat. És a dir, la dona hi ha un moment que ja segueix havent-hi aquest sostre de vidre que es diu i que tal com està estructurada la societat fa que no arribem a manar a les ràdios. I això és una pena, perquè penso que tindríem molt a dir, no? I podríem enriquir molt el panorama radiofònic en aquest cas, però això no ha canviat, no?
I ara també em podries dir, és una pregunta injusta, perquè jo ara mateix faig un programa a TV3 que es diu Els meus pares,
sí.
Però la dona o és jove i guapa o no té cabuda als mitjans de comunicació.
Sí, això és una cosa que jo quan vaig entrar a treballar a TV3 també ho deia, no? Deia, agraeixo molt a TV3 que em permeti treballar perquè és veritat que hi ha un cànon de bellesa de la dona que es fomenta molt des de la tele, des d'algunes teles. I és un cànon de bellesa al que no responem moltes dones. La majoria no responem a aquest cànon, no? De dona jove, molt prima, molt guapa i, en alguns casos, superada.
Tothom que t'ha seguit, Gemma, segur que recorda que ets una dona que fa entrevistes amb cordialitat, amb afabilitat, però també incisives. Costa més ara mantenir aquesta cordialitat que fas entrevistes polítiques?
Sí, potser sí, potser sí. Perquè les entrevistes polítiques a vegades no permeten o no... no hi ha cabuda per aquesta cordialitat que tu dius, no? Per què? Doncs perquè parlem d'una actualitat política que és antipàtica, que no és amable i que no, i que no permet gaire distreure's amb altres qüestions. I llavors jo noto que des que faig aquestes entrevistes polítiques a Ràdio 4, gairebé he canviat la meva manera d'entrevista, però senzillament perquè l'actualitat t'ho demana, no? Jo crec que el periodista s'ha d'adaptar sempre al to, no?, de la conversa. No és el mateix una conversa de nit, una conversa de tarda, una conversa de promoció d'un disc, una conversa humana, una... no és el mateix. I llavors, si tu fas entrevistes polítiques del dia a dia, no té cabuda, com tu dius, la cordialitat. Jo em permeto la cordialitat amb una pregunta a l'entrevista política, però les altres 20 preguntes que faig no tenen res de cordials.
Per tant, els fets polítics que estem vivint els darrers anys també han afectat la forma de fer comunicació?
Sí, jo sí. Això sí que ho crec, perquè han ocupat tant la nostra actualitat, el nostre dia a dia, que si t'hi fixes, moltes de les entrevistes, de les converses, de les tertúlies, dels programes, giren al voltant de l'actualitat política, no? I aquesta actualitat política és aspra, perquè gira al voltant d'un enfrontament entre grups independentistes, grups que no ho són, entre catalans, entre grups d'aquí i Madrid. Per tant, sí que pot haver afectat una mica la manera de fer ràdio, fer tele, sí.
Encetàvem aquesta entrevista amb un "he venido a hablar de mi libro", doncs parlem, parlem del primer d'ells. 3 dies a la presó amb Jordi Cuixart.
Sí.
Com sorgeix això?
Mira, això sorgeix perquè el mateix Jordi Cuixart li diuen en Marcel Mauri que vol fer un llibre, que vol explicar-se. En Jordi Cuixart diu: és que tinc la impressió que dono una imatge que no es correspon amb com jo sóc en realitat, no? En Marcel Mauri em convida a un cafè, em diu si vull fer el llibre, i bé, jo al principi li dic que no tinc temps i que no tinc ganes, li dic. Marcel, com vols que jo ara em fiqui a fer un llibre quan porto anys, i això era veritat, anys allunyada de l'actualitat política, i no em sentia preparada per poder-ho fer. Clar, a poc a poc ell i l'editorial em van fer veure que en realitat el Jordi el que volia era una gran entrevista, una gran conversa, i vaig pensar, si una cosa he fet a la meva vida és entrevistar, és parlar, és escoltar, és intentar trobar la veritat de la gent, arribar al moll de l'os. Llavors vaig dir que sí, ens vam anar 3 dies a la presó, a Lledoners, i és un dels regals professionals que a mi m'ha donat aquesta professió i m'ha fet la vida, no? És conèixer en Jordi Cuixart.
I curiositat, aquell llibre surt el dia després de que en Jordi declari al Tribunal Constitucional.
Sí, 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 sí. És veritat. Sí, sí, va ser... Mira, tot el que envolta el llibre del Jordi Cuixart, tot és un gran regal, perquè conèixer-la a ell va ser per mi una sorpresa. No tenia res a veure amb el personatge que jo havia vist als mitjans de comunicació. Que el llibre sortís just el dia que en Jordi declarava, que Sant Jordi fos el més venut, bé, després del d'en Junqueras, però com que el d'en Junqueras, jo deia, però si és de ficció, com a no ficció, per mi és el més venut. I tot plegat és un regal que encara ara l'estic gaudint molt.
Em deies, en Jordi volia fer canviar la percepció de la gent, de la seva persona,
sí.
No? A tu et va passar això?
Sí, a mi em va passar. Jo tenia una imatge d'en Jordi més dura. El veia com un home més brusc en les idees, més dur, més intransigent, si vols. I em vaig trobar amb un home molt càlid, amable i molt disposat a escoltar el que té davant, no? Escoltar les teves idees, fins i tot a qüestionar les seves. Hi ha un moment, recordo, fent el llibre, no sé si va quedar reflectit, que jo li vaig dir: Jordi, et contradius molt. I va dir: i què? Benvinguda sigui la contradicció. Fixa't, que és una cosa que ara li dius a un polític i no t'ho volen reconèixer mai, no? Quan li dius: home, vostè està dient una cosa diferent a la que deia fa uns mesos, i intenta justificar-se, no? En Jordi no, en Jordi diu: sí, sí, sí. És que penso una cosa ara i d'aquí un mes probablement pensaré la contrària.
I deies, darrer llibre no, perquè tot just d'aquí una setmana surt aquest llibre amb en Jaume Figueres, al cine, que ens va obrir els ulls.
Sí.
I la primera pàgina de totes són això.
Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning.
El cine important a la teva vida, també.
Sí.
Gris, importantíssim.
Sí, sí, sí. Amb en Jaume Figueres vam dir, ostres, Jaume, quantes vegades tu i jo estem parlant de cine i jo li explicava, oh, jo quan vaig veure Gris em vaig enamorar, el pit em feia mal, tenia una pressió. Vaig arribar a casa, vaig dir, mama, em fa mal el pit. I és que m'havia enamorat. Però no m'havia enamorat del Travolta ni... No, m'havia enamorat de l'enamorament, de la sensació de l'amor, no? O quan vaig anar a veure el Colosso en Llames, vaig tenir molta por. Jo vivia un gratacels, vivia al pis 21, i jo deia, mare meva, morirem cremats. I en Jaume reia i deia, clar, jo tinc unes vivències diferents. Ell, Gris, ja li va semblar una tonteria, ell era més gran. Clar, ens vam adonar que per els anys que ens separen, que són 25, doncs havíem viscut coses ben diferents, no? Això és el llibre. El llibre és una conversa entre dues persones a qui el cine ha marcat la vida, però d'una manera diferent. Les pel·lis que a mi m'han fet por, a ell l'han fet riure.
Una conversa que, si no m'equivoco, neix en un teatre veient un musical, precisament.
Sí, vam anar a veure el musical Jesucrist Superstar i a partir d'allà vam dir, Jaume, per què no fem un llibre que reflecteixi aquestes converses nostres sobre el món del cinema? I mira, surt, no sé si... T'he dit la setmana que ve, potser ara ja està a les llibreries, no ho crec, jo crec que és la setmana que ve, i els dos estem molt, molt il·lusionats. Jo una mica més que en Jaume, perquè en Jaume ha arribat un moment que ja està de passada, de tornada de tot, però jo no, jo tinc molta il·lusió.
I hem parlat, i en seguim parlant, perquè és un dels teus projectes actuals, els meus pares. Suposo que és una mica la importància del ser qui som per part de qui ens ha educat, de qui ens ha estimat.
Sí, sí. Sí, sí, a mi m'ha agradat molt fer el programa dels meus pares perquè hem pogut subratllar el que tots sabem, anava a dir intuïm, no ho intuïm, ho sabem, no? Que és de quina manera els nostres pares ens han marcat amb tot, amb la manera com ens han abraçat, com ens han renyat, com ens han ajudat a fer deures, tot, com ens han ensenyat a caminar, a construir, com ens han consolat quan hem plorat. El programa Els meus pares és això, com els pares han influït d'una manera bàrbara en la manera com som, no? Clar, si això ho afegeixes que hem entrevistat a famosos, tu has vist com un famós és com és perquè la mare o el pare era com era. I per això m'ha encantat fer aquest programa. Ara estem gravant la tercera temporada, per tant l'estic disfrutant encara molt.
Fins a quin punt, Jaume Nierga, és el que és gràcies als seus pares?
Del tot, del tot, del tot, del tot, perquè com et dic, els pares ens han marcat molt, no? El meu pare a mi m'ha marcat molt a l'hora de dir-me treballa, no et rendeixis... La frase del meu pare és no et rendeixis mai, que és molt pesat. El meu pare és molt pesat perquè et diu ara t'ensenyaré a arreglar una cadira. I jo al cap de dos minuts li dic ai papa, és igual. I ell diu no et rendeixis. L'has de saber arreglar. Qui diu això, diu, t'han acomiadat, no et rendeixis mai. Tornaràs a treballar i tornaràs a construir projectes, no? I la meva mare, bueno, la meva mare va morir relativament jove, tenia 70 anys, però jo crec que m'hi assemblo bastant, no? Amb moltes coses a la meva mare, però com et dic, és que ens han fet, jo tinc dos fills, en Pau i l'Arnau, i me n'adono quan a vegades els veig com parlen i dic, mare meva, ha dit això igual que ho dic jo. O sigui, és que és increïble com moldegem els nostres fills sense voler-ho, eh?
Segur que recordes quan els pares et van donar aquell consell quan començaves a Ràdio Vilassar, segur. Però què li diria la Gemma Nierga d'avui a la Gemma que començava a Ràdio Vilassar?
Oh, no ho sé. Suposo que li diria que... Això, mira, el que el meu pare em deia a mi, o em diu, li diria que no es rendís. En aquella Gemma li diria no et rendeixis i també li diria no estiguis tan nerviosa, perquè aquella Gemma sempre tenia molts nervis per tot. I els nervis a mi m'han fet patir molt. Llavors li diria, intenta no posar-te tan nerviosa, que tot anirà bé.
Jo avui estava una mica nerviós, deixin-me que ho confessi, perquè jo no sé fer ràdio sense explicar-ho tot. No em surt, per tant, ho he de dir. Gemma Nierga és professora també d'un màster de radiofònics, en el qual el servidor és alumne. Per tant, en aquest estudi
que no
ara mateix...
necessita que ho sàpiguen vostès, que el Joan... Jo
fa l'instant que em poso vermell i no es veu
per no sé ni de què li puc donar classe en aquest noi, però sí, és veritat el que està dient, que és alumne del màster.
Com sorgeix tot això? Per què Gemma Nierga diu, ostres...
Llavors que t'ho digui...
Vaig a ser professora.
No, Gemma Nierga no diu, vaig a ser professora. No, hi ha un pesat que es diu Albert Benet, que tu i jo coneixem, que és el director del màster radiofònics i, a més, és un company de Catalunya Ràdio, que em va insistir d'una manera com només l'Albert Benet sap insistir. És a dir, jo li deia que no i em deia, per favor, Gemma, vine, t'ho passaràs bé, coneixeràs uns alumnes, que t'agradarà molt, que t'enriquirà, i tu em diràs, ja, però si no ho volies fer, podies dir que no. Doncs no. Em va acabar ficant i t'haig de dir que des del primer dia li dono les gràcies a l'Albert perquè donar classes de ràdio et rejuveneix molt i et fa sentir molt viva, perquè tornes com a reviure l'època en la que tu et col·locaves davant d'un micro, estaves aprenent i veia, amb vosaltres veig com era jo fa uns anys, no? Tot i que jo tinc un problema, Joan, que és que jo em veig jove. O sigui, jo us veig a vosaltres al curs, quan vaig a donar classes, i jo em veig com una més. És un problema, ja ho sé. Em diràs, no, tu ets una dona gran de 54 anys. Però és que jo no m'hi veig.
Va, gran de 54, jo... tampoc.
Ja, però sóc gran. Joan, tu quants anys tens?
30 i escaig.
Doncs, imagina't, et porto 20 anys.
34, just.
Sí, sí, sí. Ens portem 20 anys, però per sort jo encara em segueixo veient com la noia que va anar a Ràdio Vilassar de Dalt, es va encendre la llum vermella i, tremolant, vaig dir el que deia el guió, no? Que era un programa de cinema, benvinguts. Jo encara em reconec molt.
Per cert, quan encara s'encén el pilot vermell, encara fas allò de...
Sí.
De llançar-se al buit.
Sí, sí. Sí, sí. Sempre és llançar-se al buit un... Clar, quan t'entrevisten és diferent, perquè penso, la responsabilitat és teva. Tu vés pensant preguntes, jo te les aniré contestant. És diferent, no? Però quan tu condueixes el teu programa, tu fas la teva pròpia entrevista, clar, és molt difícil escoltar el convidat i anar pensant la següent pregunta. Llavors el Joan a mi em pregunta, però va donant ordres al Xavi, al tècnic, li va dient ara un disc, ara vindrà això, ara quan porto de temps. És a dir, fer una entrevista són tantes coses que és un llançar-se al buit, clar, evidentment.
Jo no sé si serà titular o no, però per Gemma Nierga la vida és un musical.
Sí, 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 s'hi assembla molt. Saps per què? Perquè el musical sempre ha de tenir cançons, drama, amor, riure, i la vida té això. La vida té molt de drama, molt d'amor i moltes cançons.
Us juro que jo em pensava que Gemma Nierga em diria no, la vida no és un musical, la vida
sí.
És més coses. Doncs mira, m'ho ha deixat al peu. How does a bastard orphan son of a whore and a Scotsman dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean by providence impoverished and squalor.
Joan, deixem que interrompeixi la cançó.
Ai.
Perquè pels oients aquesta cançó no diu res. I vull explicar-los una cosa.
Va, és Hamilton, és el musical.
És un musical
Hamilton.
Que es diu Hamilton i jo sóc una malalta dels musicals. Em vaig enamorar d'aquest, que explica la vida d'Alexander Hamilton, que és un dels pares de la Constitució i és l'home que va crear el bitllet de dòlar. Llavors, em vaig enamorar tant d'aquest musical que ara no ho faré, eh? Però podria cantar-los aquest musical tot, de dalt a baix, me'l sé de memòria, perquè cada dia, absolutament cada dia, en el cotxe, quan camino a casa, ara quan me'n vagi d'aquí, em posaré els auriculars i escoltaré això. Hey, well, the word got around. They said this kid is insane, man. Took up a collection just to send him to the mainland. Get your education, don't forget from whence you came. And the world's gonna know your name. What's your name, man? Alexander Hamilton. Ah, tira un secret, va. Et pots creure que jo em vaig enamorar de la meva dona amb el Fantasma a l'Òpera? Oh!
Un musical.
Ah, sí?
Sí, i tant.
I com és això? A veure, explica.
Ara després... No, no, l'entrevista ets tu.
No, home, però ja com ho has dit...
Això va ser Londres. Vam anar a veure...
El Fantasma de l'Òpera.
El Fantasma de l'Òpera a Londres.
Sí.
Va ser el seu primer regal com a parella recent de sortir, etc etc. I vam plorar els dos com a bledes.
Ai!
Maco, eh?
Que bonic. I encara dura la relació?
Encara. Ens hem casat i tot.
Ah, sí? I heu anat a veure altres musicals?
Està fent l'entrevista ella.
Heu anat a veure altres musicals?
Sí, Els Miserables, heu anat a veure, sí, grans clàssics.
Doncs mira, jo Alexander Hamilton dic que és Els Miserables del segle XXI, perquè és un musical molt modern, té cançons de hip-hop, de rap, és això que és molt, molt modern, però a mi m'agrada molt.
Gemma Nierga ha fet ràdio, ha fet tele, ha escrit llibres. Què li falta per fer?
Seguir vivint. Seguir vivint. Seguir vivint, lluitar molt, seguir tenint il·lusions, que penso que el pitjor que li pot passar a una persona és perdre les il·lusions, perdre la il·lusió per treballar o per viure o per criar els teus fills o per enamorar-se.
O per tornar al teatre.
O per tornar al teatre, sí. Tenir il·lusions a la vida és l'autèntic motor que ens fa aixecar-nos cada dia i dir, va... Encara que la vida ens doni sustos, encara que la vida a vegades ens doni grans penes, hem de seguir endavant, hem de seguir lluitant i escoltant musicals i ja està, això és el que em queda, seguir vivint com tots.
O per tornar al teatre i no deia a la butaca, deia a l'escenari.
Ja t'entè, Joan.
Sí, eh?
Però no, no.
No?
No ho crec. Perquè no tinc la il·lusió. Veus, això que et deia de les il·lusions... Ara no tornaria al teatre com a actriu, no. És que ho vaig fer tants anys, tants, vaig fer de tot, que ara no. M'agrada més com a espectadora.
Gemma Nierga, m'aproves?
Amb un 10. Amb un 10, Joan.
Marxem amb musicals, va. Gràcies.
A tu.
Fins la propera.
Bona nit. The cousin committed suicide. Left him with nothing but ruined pride. Something new inside a voice saying, Alex, you gotta fend for yourself. He started retreating and reading every treatise on the shelf. There would have been nothing left to do for someone less astute. He would have been dead or destitute without a cent or restitution. Started working, clerking for his late mother's landlord. Trading sugar cane and rum and all the things he can't afford. Skipping for every book he can get. Trusted him. Me, I loved him. And me, I'm the damn fool that shot him. There's a million things I haven't done, but just you.